Molt bon dia, Pepo Rubio. Doncs sí, encara aturats. No fa ni una setmana que va començar, recordem, ens llevàvem dijous passat, dia 24 de febrer, amb aquests primers atacs a tot el país d'Ucraïna, diverses ciutats. La darrera notícia que en tenim és que Putin, ens hem de situar al nord-est del país, està, diríem, encerclant i atacant amb força la ciutat de Kharkov, russòfona, molt a prop de la frontera, i que, a més, pel sud va avançant com una pissonadora. S'ha fet amb Kherson, el Donbass també va avançant i pareix que vol, diríem, conquerir tot el sud per anar des del Donbass i deixar fins a l'oest i deixar sense sortida al mar a Odessa als ucraïnesos. A Kiev hi ha aquestes informacions d'un llarguíssim comboi militar esperant instruccions, però, en fi, i també sabem que Pedro Sánchez ha anunciat fa uns minuts que Espanya enviarà material ofensiu a Kiev. Això també és un salt cap endavant i un canvi d'intencions. Per parlar-ne, avui hem convidat en Xavier Mas de Xeixàs, el corresponsal diplomàtic de La Vanguardia, gran entès de relacions internacionals i geopolítica global, i que sempre ens fa aquest favor de tenir un lloquet per aquí, per la gent de Formentera i Eivissa. Molt bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Anem al principi. Vladimir Putin va legitimar, va justificar la seva invasió amb un discurs en el que parlava de desnazificació i desmilitarització d'Ucraïna. Si parlem de desmilitarització d'Ucraïna, anem a un context, amb un mindset de guerra freda. Però desnazificació, Ucraïna és un país que té problemes amb el nazisme?
No, home, que no, no, no. Això és propaganda del Putin per justificar l'agressió. És una persona, el Putin, que inventa la realitat per després justificar els seus crims. Hem de recordar, per exemple, que el president d'Ucraïna és jueu. Com pot ser que un país que tingui de president un jueu sigui nazi, no? O sigui que, i a més, ahir, quan van bombardejar la torre de televisió d'aquí, de la capital, van tocar de retruc un memorial que hi ha allà al costat per les víctimes de l'Holocaust. Un memorial immens, que és el més gran d'Europa.
Recordem que molts ucraïnesos, en aquest cas, van morir massacrats durant la Segona Guerra Mundial, tant per forces alemanyes com per col·laboracionistes ucraïnesos. Recordem també el president Zelensky, que és jueu, i a més, els seus descendents van lluitar amb l'exèrcit roig i van morir a l'Holocaust. El que sí que diuen aquells que aixequen la cella i que posen un contrapunt a les informacions que tenim és que sí que Ucraïna hi ha certs moviments neonazis importants. Parlen del batalló Azov. Quina importància li hem de donar a això?
Bueno, jo crec que molt relativa i molt, molt residual. Evidentment que hi ha moviments extremistes, com els hi ha a tot arreu. Ucraïna és un país que tot just va independitzar-se fa 30 anys. Ve del comunisme, de la Unió Soviètica, i en 30 anys ha construït una democràcia que encara està en construcció, que és molt imperfecta. Mirem a Espanya, no?, el temps que portem de democràcia i com estan les nostres institucions. Doncs imagineu a Ucraïna, encara més feble, més enfeblida per aquesta relació de vassallatge amb Rússia, amb una classe dirigent que ha estat molt corrupta durant molt de temps, que ho han robat tot, i una societat que tot just comença a organitzar-se. El president Zelensky, jo crec que és un gran exemple d'una persona sortida de feta a si mateixa. És que recordem que és un còmic, tenia un programa d'humor molt popular a la televisió, i gràcies a aquest programa d'humor va construir un imperi mediàtic i feia un paper a la televisió que era de mestre, un mestre que arriba a ser president. Doncs bé, aquesta ficció ha esdevingut realitat. I aquest mestre còmic, que és avui president, és el primer que està defensant Ucraïna de l'agressió russa. I això posa a tots els ucraïnesos, a tota la societat civil, en peu de guerra. L'ha mobilitzada i estan construint barricades, estan fabricant còctels Molotov, han repartit armes. Vull dir-te que tens tot un país molt mobilitzat I això és el que ens hem de pensar, no? Que tenim un país que està defensant el seu territori, però està defensant la llibertat d'escollir, el dret a l'autodeterminació, a ser independents. Mm. I això és més important que fixar-nos en que si hi ha, que segurament que sí, eh? Un grup de neonazis de quatre esgarrapats por ahí.
Mos ve de nou això de la guerra, però fa 8 anys que hi ha guerra oberta, després de l'annexió de Crimea i després, doncs, de les hostilitats al Donbass, aquesta regió a l'est d'Ucraïna, amb Lugansk i Donetsk, que era una ciutat, doncs, que brillava d'alguna manera, eh? Recordem el Barça, sí, jugant a quarts de final de l'Europa League contra el Shakhtar Donetsk, que no fa pas tants anys. Què hi ha passat allà? Quin grau de responsabilitat tenen Kiev i Moscou en el conflicte del Donbass, que pareix ser part de la justificació del que està passant ara?
Bueno, a veure, com tu dius, Donetsk és una ciutat gran, són ciutats de l'abast com Barcelona, és una ciutat que té una òpera, per entendre's, eh? Uh-huh. Són ciutats molt cultes i amb molta història, i també és la regió minera per excel·lència d'Ucraïna. Llavors, al llarg del temps, si remuntem una mica a la història, doncs els russos se diran que Ucraïna és el seu bressol i que mai ha estat un país independent, de veritat. Bueno, això podríem discutir, com sempre es discuteix del passat, i el passat sempre es manipula per justificar les accions del present. Però avui en dia jo crec que és injustificable que un país en cap circumstància trobi legítim envair el seu veí i fer-ho per la força. I això és el que va fer a Rússia el 2014. Va ocupar aquesta regió del Donbass amb l'argument que hi havia una majoria de parla russa, i també va envair Crimea, on també hi havia una gran majoria d'ucraïnesos d'origen rus que parlaven rus. Això també hauríem de dir que durant la Unió Soviètica, l'Stalin va matar 7 milions d'ucraïnesos aproximadament de fam i es va reemplaçar per russos. O sigui que va haver una colonització russa d'Ucraïna als anys 30 i 40. I això, vull dir, determina també aquestes composicions demogràfiques d'avui en dia.
Però el discurs oficial del Kremlin és que ells no van envair, que va ser un alçament dels prorussos.
Però això és mentida, Bernat, això no, tampoc t'ho pots creure.
No, jo intento equilibrar les dues maquinàries de polítiques i de propaganda.
Sí, però jo crec que en aquest cas hi ha un agressor, sota el meu punt de vista claríssim, que és Rússia, i hi ha una víctima, que és Ucraïna.
D'acord.
Això per què? Perquè aquí, fins al 2014, que es produeix aquesta ocupació, els ucraïnesos, tant els que tenen són, diguem-ne, de parla ucraïnesa i els de parla russa, convivien perfectament. Hi havia matrimonis mixtes. El president d'Ucraïna, el Zelensky, és rus, parla rus.
O fins i tot a Alexeyevich, no? La Premi Nobel de la Pau és una mixta entre ucraïnesa, russa i bielorussa.
Exactament. Llavors, per això és tan tràgic el que està passant ara. Hi ha molta gent a Rússia, a Moscou, que té parents que el seu avi era d'Ucraïna, i a l'inrevés també. Són dues poblacions molt creuades, on és quasi molt difícil de distingir qui és un ucraïnès pur o un rus pur. Això no passa allà. Uh-huh. I això s'ho ha carregat el Putin. El Putin ha dividit un país que estava unit amb això.
Molt bé. Escolta, ara mateix mos diuen que hi ha negociacions, els vam veure a la frontera entre Bielorússia i Ucraïna parlant, i que s'han emplaçat a seguir parlant, però al mateix temps, l'ofensiva de l'exèrcit rus no cessa, està en marxa. Què vol Putin? Ha tirat massa, ha pitjat massa l'accelerador per ara retirar-se'n, no políticament, no en clau interna, sinó de cara a la imatge que ell s'ha construït a Occident?
Bueno, a Putin s'ha suïcidat, sota el meu punt de vista, perquè no té sortida. Aquestes negociacions jo crec que no portaran enlloc. El que vol Putin és ocupar Ucraïna, col·locar un govern a fi i fer d'Ucraïna un país sotmès a la seva voluntat, com ha fet amb Bielorússia, també, no? Llavors, aquest era el seu objectiu, i el Putin, una vegada que ha fet aquest pas d'invadir Ucraïna, no tirarà enrere. Llavors, l'única manera que hi ha és derrotar-ho. I derrotar-ho passa per dues coses. Primer, que no aconsegueixi una victòria militar a Ucraïna. I segon, aconseguir que els russos, els facin fora. I aquests dos objectius són a molt llarg termini. Perquè encara que Putin aconsegueixi ocupar Kiev, ocupar les ciutats, ell ja ho sap, és impossible dominar un país tan gran com Ucraïna, amb 44 milions d'habitants, si no tens la població al teu costat.
I més gran que França, recordem, eh?
Més gran que França. Què va passar amb els americans a l'Afganistan? Un fracàs. I a l'Iraq, un altre fracàs. Què va passar amb els soviètics quan van ocupar l'Afganistan als anys 80? Un fracàs.
Sí, però això recordem que va ser un fracàs en part perquè les potències occidentals van intervenir i això implicaria Ucraïna sola, o la població ucraïna no podrà fer front a un exèrcit tan poderós entre els tres més grans del món com és el rus. Per tant, hem d'entendre que si hi ha resistència serà gràcies a l'ajuda d'Occident, que ja ha avisat que enviarà tot tipus d'armament, no?
Exactament. Però també jo crec que no hem de menysvalorar la capacitat de resistència d'una població civil molt motivada, molt mobilitzada, davant d'un exèrcit rus que poden tenir moltes armes, però després el que estan fent, i ho estem veient, és entrar a peu a aquestes ciutats. I la moral d'aquests soldats russos no és la mateixa que dels defensors ucraïnesos. No tenen tanta motivació. I ja veurem d'aquí unes setmanes o uns mesos com es gestiona aquesta ocupació, quan comenci a haver-hi cops de mà, guerrilles internes, grups de resistència que faran molt mal.
Tu parles de setmanes i mesos. Clar, quan veiem que hi ha negociacions tenim l'esperança que això s'acabarà, però tu insisteixes en que no, que militarment Putin no s'aturarà i que podem esperar en les pròximes hores, dies, una ofensiva total a Kiev, no?
Sí, però mira, dues coses. Jo crec que el Putin el que demana és la rendició d'Ucraïna. I Ucraïna el que demana és la retirada total del Putin. Vull dir, són dos punts de vista tan allunyats que jo no veig com poden arribar a un acord, entre cometes. Uh-huh. Al començament, el primer dia de la guerra, el president Zelensky va oferir una sortida, que era no entrarem a la OTAN, serem un país neutral, Ucraïna serà un país neutral, a canvi de que retirin els russos. Això ara sembla que ja no és prou pel Kremlin. El Kremlin no vol que Zelensky continuï governant Ucraïna, vol un govern propi en allà. Jo crec que això serà inviable.
O sigui, que Putin podia fins i tot acceptar doncs, que països com de l'antic pacte de Varsovia, com Bulgària, Romania, o fins i tot països germans, entre cometes, com Lituània, Letònia, Estònia, doncs hagin entrat a l'OTAN, que hagin perdut aquesta esfera d'influència sobre ells, que ara suposo que els lituans o estonians van dir sort que vam entrar a l'OTAN. Però no pot acceptar, en aquest cas, Ucraïna no ho pot acceptar, no?
No, Ucraïna no pot acceptar-ho. I després, és molt injust dir a un país independent que no pot decidir el seu futur. Jo crec que ningú ha de poder decidir el futur de ningú, més que ell mateix. En aquest cas, Ucraïna ha de poder decidir el seu futur. No estem en una era d'imperis on podem controlar territoris afins. Jo crec que estem en una altra època. I hem de defensar la llibertat i la democràcia. I no podem tolerar que hi hagi un dictador com és el Putin, que és una autocràcia, que imposi la seva voluntat a un país independent. Per molt que així han estat els germans al llarg de la història, jo crec que el que s'ha equivocat per això Putin, no? I el que et deia de la invasió de Kiev amb aquest comboi que està arribant a Kiev, aquest comboi no avança a la velocitat que esperàvem que avançaria. Va molt poc a poc. Llavors, aquí hi ha problemes militars importants.
Sobre això hi ha la discussió si és una qüestió logística, que els hi falta doncs, a tot tipus d'equipament i benzina, etc. O senzillament han dit els primers dies no ha anat com esperàvem, anem a fer-ho bé ara, ens estem reagrupant i entrarem a sang i foc deixant un petit corredor al sud. Per quina opció ens decantem?
Sí, jo crec que les dues lectures són correctes. Jo crec que al principi va anar malament, van tenir problemes de logística els russos i no van avançar amb la velocitat que consideraven. Pensaven que en 3 o 4 dies tindrien el país dominat. Això no s'ha produït i ara s'estan reagrupant a veure com ho fan per primer encerclar i després dominar Kiev i les altres ciutats. Però ja veurem perquè hi ha molta resistència ucraïnesa. Com tu deies abans molt bé, està sent armada per Occident, amb tota mena diguem-ne, de coets Stinger, que són antitancs, armes...
Els Enlow, no?, britànics.
Exactament.
Exactament. I els javelins que venen de Lituània, o sigui...
Tot això, ja, tot aquest material bèl·lic ja està dins Ucraïna, dintre de les zones que controla el govern. Ja veurem com poden avançar els russos. No serà tan fàcil.
Ja per acabar, que s'han cas de marxar, Occident, més enllà d'armar Ucraïna, ha respost amb sancions molt dures. Aquí hi ha dos, diríem, qüestions, dos prerrogatives. Una, pot ser que això impliqui una implosió de Rússia, que finalment la gent, que m'ho expliquen, no?, que és un país dividit i que hi ha molta gent que té que recolza a Putin perquè té una propaganda massiva, que els diuen que mos volen conquerir, mos volen com en els americans dels anys 60, que deien que vienen los russos, no? Doncs el mateix, però ara mateix a Rússia, o pot implosionar perquè Rússia té una tradició, una història de que diríem que els relleus a dalt de tot del poder han sigut sempre traumàtics, o bé en cops d'estat, o bé... Llavors, doncs, podria implosionar. I d'altra banda, ens hem de preocupar d'una escalada militar entre l'OTAN, entre Europa i Rússia. Els russos tenen també una tradició de que algun coet no els surt per allà on volien i potser poden caure algun coet, doncs, a Polònia, a Hongria, a Lituània. Això pot passar?
Mira, primer, les sancions portaran temps. No són d'avui per demà. Rússia és un país... té una economia com la de Canadà, com la d'Itàlia, per entendre's, no? Però amb una població de 144 milions d'habitants que s'està envellint i que ha vist aquesta població com els oligarques, que és aquesta jerarquia que envolta el Putin, s'ha fet molt, molt, molt rica, però ells no. Ells no han guanyat pràcticament res. Llavors hi ha unes classes mitjanes russes que estan molt estancades. I l'economia russa no ha fet la transició dels hidrocarburs, que és la seva gran riquesa i la base de la seva economia, amb una economia més diversificada. Si pensem ara quins productes russos consumim, més enllà del vodka no se'n ve el cap, no? Llavors, això et dona, no?, consumim gas, petroli i vodka. O sigui, amb això no sosté un país al segle XXI. Llavors sí que hi ha possibilitat de que aquestes sancions a llarg termini tinguin efecte i que algú de dintre del Kremlin o d'aquesta àrea, d'aquesta jerarquia oligàrquica que acompanya el Putin, doncs el faci caure. Això jo crec que és important. Després, lo de l'escalada militar també és un gran perill. Jo crec que és possible. És possible veure un escenari on aquestes guerrilles ucraïneses oposades a l'ocupació russa a refugiïn a Polònia, a països del voltant, des d'allà ataquin a les tropes d'ocupació. Això serà una escalada important, però jo tampoc veig ara que, ja que és el gran perill, que tot això esdevingui com una confrontació nuclear. No hem de perdre de vista que l'OTAN i Rússia tenen armes nuclears. Uh-huh. I aquesta seria, diguem-ne, la grandíssima tragèdia de tota aquesta guerra.
Sí, perquè l'OTAN, a més a més, els països d'OTAN tenen una política de no primer ús. Per tant, en un principi haurien d'esperar, doncs, que Rússia ataqués, però l'OTAN i els països ja han dit que, des de Boris Johnson fins a Biden, ha dit que no entraran militarment. Ho han assegurat, perquè això implica, doncs, el confrontament directe entre dues potències nuclears.
Exactament, però també estem en mans d'un Putin que jo crec que està molt aïllat, que és molt incontrolable i que ha posat les seves forces nuclears en estat de màxima alerta.
Mm-hmm. Moltíssimes gràcies, Xavier Mas de Xaixàs, una vegada més per la gent de Formentera i Eivissa, posant-nos una miqueta de lucidesa i de perspectiva al que està passant. Molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres. Moltes gràcies.